Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Hi ha dies al divan que ens fan una il·lusió especial, perquè podem parlar amb persones que estan al capdavant de projectes que són importants justament per això, perquè ajuden les persones que ho necessiten, com tu, com jo. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb una dona líder que encomana entusiasme i gestiona amb el cap i des del cor, gairebé calladament. Per això avui ens encantarà escoltar la veu d'algú que ha fet del servei als altres la seva màxima vital, en totes les responsabilitats que ha exercit en la vida pública i en la privada des de fa molts anys, ara que bufa les 80 espelmes, les primeres 80 del seu pastís d'aniversari. 80 anys de vida, i cada dia va a treballar i diu, fins que la salut m'ho permeti. Ha fet una parada per venir avui a Catalunya Ràdio la Maria Assumpción, l'Assumpció Vilà, presidenta d'Oncolliga, com diu ella, el projecte de la seva vida. I afegim, el projecte que fa germinar vides. De seguida ho expliquem. Avui al divan, la Maria Assumpción, l'Assumpció Vilà, presidenta d'Oncolliga. Benvinguda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé, molt bé. Contenta d'estar aquí amb vosaltres.
I diu que li parlem de tu. Jo amb una senyora tan súper com vostè, parlar-li de tu ara no sé què fer.
No, ho faràs sí. Molt bé. T'adaptes tu, només faltaria.
Bravo! A veure, Assumpción, com va aquesta cançó?
Molt bé, molt bé.
A veure com la cantem, a veure.
No, això ja és més difícil.
A veure, va, puja, sentir-se. La parrafada, ara ve la tornada. Ara. Ara estem volant. Va, fort, funció.
A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga.
Jo soy así. I per què ens l'has triada, Assumpció, no aquesta vila? A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Això vol dir que quan tens un objectiu t'hi tires de cap, passi el que passi aquí al voltant, no?
Exacte, sí, no, a més una cançó que de l'època, bueno, que em va quedar i vaig pensar pues, que era... Sí, i que a més en tinc un bon record, i que a més una mica és veritat, de vegades a la vida no pots estar pendent del que pensen els altres, del que fas tu, i que et critiquen i que et diuen coses que potser els sembla que no estan bé, tant a la vida professional com a la privada. I, per tant, la meva existència pues, ha sigut aquesta. Jo. He fet, naturalment, sense trepitjar ningú, tot el contrari, no?
Sense trepitjar ningú, però... Que... Bam. I a la Exacte. Vida, el teu projecte vital, és a dir, allò que diuen que perquè les vides tinguin sentit, els hi atorguem sentit, hi ha d'haver un propòsit vital, eh? Exacte. Jo li he sentit a dir moltes vegades, sovint ho recordo, el neuròleg Álvaro Pascual Leone, però molts d'altres, propòsit vital de l'Assumpció Vilà. Quin és?
Sí. Bé, ara ja els meus propòsits, alguns han anat canviant, lògicament, però que sempre, des de molt jove, no sé per què, jo vaig treballar uns anys a empreses i tal, però ja des de molt jove vaig començar a dedicar-me a la vida social, perquè vaig pensar que havia rebut molt de la vida, que era una persona molt feliç i que podia ajudar amb els altres que no havien tingut tanta sort i segurament no eren tan feliços.
A veure, havia rebut molt de la vida i que era molt feliç. Això són dues afirmacions. Sí. A veure si les desgranem una mica. Sí. Què vol dir rebre molt de la vida? Què havies rebut de la vida?
Bueno, doncs que vaig tenir una infància fantàstica, una adolescència també molt bona, amb uns pares que sempre ens vam entendre, que ens van comprendre, amb tres germans més que tinc, una germana i dos germans, i que era molt feliç i pensava doncs, que la vida m'havia regalat doncs, això, salut, vaig veure, pues això, els meus pares van morir a una edat molt avançada, vull dir, bueno, això llavors ho sabia, no?, quan era jove, però vull dir que, esclar, que em considerava una persona molt afortunada, tot i ser d'una família senzilla, eh?
Clar.
Però molt afortunada, i que, per tant, vaig pensar que tot això tenia que revertir amb els altres que no havien rebut tant com jo.
A veure, llavors, jo aquí intento veure, per a ser molt feliç, l'Assumpció en Vilà, què pensa que hi ha d'haver, si això fos un plat de cuina, amb quins ingredients es cuina la felicitat?
Sí, a veure, primer de tot la família, els pares i els germans, que és el més proper que tinc, i després jo érem una... Som, vaja, una família molt àmplia, molts cosins germans, molts tiets i tietes, i persones doncs, que t'ajudaven a ser feliç, i que llavors doncs, jo, gràcies precisament a una tieta, doncs, vam tenir una infància també de poder anar doncs, a la platja, que ens agradava molt, i nosaltres, i aquella època t'estic parlant...
Sí, imagina, anar a la platja era, uau, un objectiu,
exacte,
una il·lusió.
Exactament, i això doncs, també gràcies a la família, que a les persones que tenia al voltant, no? I per tant, tot això, doncs, sempre bueno, em vaig sentir una nena i després una noia molt feliç, la veritat és aquesta.
Però si és també una posició en el món, és a dir, la felicitat és un estat d'ànim, és una activitat, què és?
Bueno, no sé, és clar, també potser hi ha gent més exigent, no? Jo em sentia, i crec ara, la visió que tenia aleshores, que ara, naturalment, els, bueno, els projectes i tot canvia, però sí que és veritat que comprenc que en aquell moment fos feliç, no?
I ara ets feliç,
molt,
ara?
Molt.
Molt?
Sí. Sí, sí, sí.
Oi, m'ho diu, amb els ulls se li fan petits de contenta.
No, no, bueno, perquè sí. no em facis massa preguntes que no em voldria emocionar, però sí que sóc
alguna
molt feliç.
Sí, aquí al divan es fa alguna pregunta, això ja ho saps.
Alguna indiscreta.
No, no, les preguntes...
Sí, fas les que creus convenient. No,
no, no que és... Ara em diu, clar, a veure, ara és feliç. Ara, què hi ha a la vida que t'ompli, que et motivi, que diguis, s'ho val llevar-se cada dia, Assumpció?
Sí, bé, doncs, entre altres coses, el que estic fent pel món social, perquè per mi sempre ha sigut una faceta molt important, perquè he pensat que poder ajudar amb persones que ho necessitaven i que jo he tingut la sort de tenir doncs, molta salut i molta disposició i per poder-me ocupar dels altres i d'ajudar amb els altres, doncs això em dóna felicitat, però sense embuts ni sense cap, vull dir, sí, la idea definida deu ser doncs, això, que m'agrada col·laborar amb els altres i participar i tal. I bé, jo vaig començar primer com a professional i treballant, lògicament, perquè amb tot això m'he tingut que guanyar la vida, lògicament, i vaig començar doncs, a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Que era aquell moment que penjàvem
sí.
aquella creueta
sí,
a la solapa, doncs, no? Jo anava amb la guardiola,
exactament,
no? Fèiem això.
Sí, sí, doncs vaig estar 24 anys, 24 anys.
Però llavors, perquè això fèiem una mica que era jove, jo diria, amb les criatures. A mi sí. feia molta gràcia que ja no m'hi cabessin els bitllets
sí,
a dalt de la guardiola. Oh, llavors,
sí.
quan ja no podien posar-hi
sí,
res.
Sí, sí.
Però els que estàveu treballant a fora, diríem, del dia que es passava pels carrers, no? Què fèieu, en realitat?
Sí, bueno, doncs llavors, clar, aquests diners que es recollien aleshores servia per poder... Hi havia un equip de professionals, psicosocial, sobretot social en aquell moment, la psicologia va començar llavors, estaria parlant dels anys 80-85,
sí.
i aleshores, doncs, amb aquests diners s'atenia a les persones que estaven en una situació de càncer i que necessitaven ajuda, i llavors, clar, allà encara em vaig donar més compte de lo feliç que era de no haver tingut que passar per traumes d'aquests ni per necessitats d'aquestes inclús les econòmiques, no? I per tant, doncs, bueno, doncs tot això que dius de les guardioles era la que organitzava,
La que organitzava,
sí,
compte tu.
I tant.
Poc m'ho pensava
tant,
jo que acabaria coneixent a la persona que organitzava
sí.
les... Com en dèiem, allò, els dies
Correcte,
de...
Sí.
de...
Bueno, en castellà en deien cuestación.
Ah, això, jo pensava...
En català vam anar catalanjant mica en mica.
Claro que es cuestación con lo que cuesta, pensava.
Que era por esto,
no? Pensava, sí, sí. Ostres, mai pensava que t'arribaria conèixer. Molt bé. Ja tornarem al passat, però el projecte de la teva vida és Oncolliga. Jo penso que hem de dir als oients de Catalunya Ràdio la bona notícia és Oncolliga. Què és Oncolliga?
Sí. Mira, entre l'any 2002 i el 2003,
sí.
Jo ja havia deixat l'altra entitat, ja havia marxat d'allà, i aleshores doncs, ens vam donar compte que feia falta una organització que s'ocupés doncs, això de les persones que tinguessin la malaltia i dels seus familiars i atendre'ls des del punt de vista psicosocial. Aleshores, doncs, jo em vaig ocupar de l'organització, jo soc fundadora d'Oncolliga, em vaig ocupar de tota la part, diguéssim, tècnica. Tècnica no vol dir que comencés a donar, ajudar els malalts, no, perquè no. Però, bueno, sí, a l'organització de l'oficina i tot plegat, i hi va haver una persona, que ho puc dir tan públicament, només faltaria, el Josep Antoni Díaz Salanova, que llavors ell era un empresari doncs, molt conegut i va aconseguir diners, perquè, esclar, per tot això es necessitaven diners, i jo això no era capaç de buscar-ho en aquell moment, no? I aleshores doncs, es va fer un patronat i vam començar a treballar i vam contractar doncs, les persones que calien per poder atendre doncs, aquesta necessitat i aquest buit que la pròpia administració té.
Llavors, Oncolliga, ara hem parlat de càncer, de persones que en un moment donat de la seva vida o en més d'un moment tenen càncer i familiars, però no estem parlant de la feina que fan els hospitals, no estem parlant d'això, sinó de donar suport, diu psicosocial. Psicològic és molt clar, social què vol dir?
Bé, social doncs són persones que estan patint la malaltia i que ja els estan atenent amb els hospitals corresponents, però que llavors tenen problemes socials, problemes socials vol dir quasi sempre problemes econòmics. Nosaltres donem certes ajudes perquè, és clar, i després sobretot orientar-los, perquè moltes vegades per famílies amb pocs recursos econòmics tenen, hi ha mitjans que la pròpia administració dona, doncs, des dels ajuntaments, des de la pròpia Generalitat, etcètera, no? I bueno, doncs són persones que és clar, que l'haver caigut amb la malaltia, i sobretot si és la persona que portava l'economia, vull dir, els diners...
A familiars, sí.
Els familiars, doncs, és clar, es troben en un moment que han de necessitar, no? Aleshores, doncs, des del punt de vista social, nosaltres fem un estudi, els professionals que ho porten, i veuen que és, com se'ls pot ajudar, com els podem ajudar des d'Oncolliga, amb petits ajuts econòmics, per exemple, fem ajudes de farmàcia, de transport, etc. No? I aleshores els orientem, com, per exemple, doncs, dels ajuntaments corresponents, també hi ha una atenció de serveis socials i com els poden ajudar. Aleshores, és clar, aquestes persones, o sigui, el primer filtre és aquest, el social, diguéssim, no?
Sí.
I a continuació, llavors, veuen doncs, que, esclar, que si necessiten un suport psicològic, doncs tenim les psicòlegues, que són les que els donen aquest tipus de suport.
Molt bé, m'aturo aquí, perquè hem parlat del suport social i m'has dit, a les persones, per dir-ho així, que no tindrien gaires recursos econòmics, m'aturo. Però ara vaig als psicòlegs, no?, que són psicòlogues, psicòlegs, també en teniu d'homes?
En moment tots són dones,
ara tots són dones, sí. Psicòlogues que són psicòlogues, especialistes en poder atendre persones que tenen càncer o familiars de persones que tenen càncer, amb independència dels recursos econòmics que tinguin.
Sí, perquè nosaltres els serveis són gratuïts. Aleshores, t'he de dir que venen persones que, esclar, quan veuen que un servei d'aquests és gratuït i saben doncs, el que això representa, després doncs, es fan socis o poden fer un donatiu, i ens hi trobem molt, perquè inclús a vegades algun conegut m'ha dit, home, jo vindria, però clar, com que és gratuït, dic, no et preocupis, serà gratuït, perquè no, això està clar que serà gratuït, però després ja et farem saber com pots col·laborar. I tenim moltes col·laboracions d'aquest tipus.
Llavors, vaig a intentar allò, a veure si podem explicar per què, diríem, en els hospitals també hi ha psicòlegs ara mateix, no? Oi, de psicòlegs n'hi ha arreu. Per què el psicòleg és específicament, podria dir, més eficaç? Per què pot abordar més directament la desorganització emocional que li provoca una persona un bon dia aquest diagnòstic i la seva família que sovint no sap com tractar-la? És això?
Sí, és això. Ho has dit molt bé, no? Aleshores, sí que és veritat que en tots els hospitals públics i privats també hi ha psicòlegs, psicòlegues, però no arriben, no donen a l'abast. I en aquest moment, ara ja et parlo des de, dels 3 o 4, des d'abans de la pandèmia inclús, els mateixos hospitals, quan no poden i veuen que és urgent, llavors ens envien aquests pacients, no? I, és clar, l'atenció que se'ls dona, són psicòlegs especialitzades, o sigui, psicòlegues, no? Vol dir que, és clar, que tenen molt clar, perquè no és el mateix atendre una persona que tingui una depressió a una persona que no està depressiva però està malalta i no sap com enfrontar el seu futur.
O no gosa explicar-ho clarament. necessàriament...
Exactament.
Ni, sí, sí, tant a dins, cap en fora,
exacte,
no? Diria més un altre llenguatge, una altra manera d'abordar-ho. Per què és gratuït? Com és que pot continuar sent gratuït?
A veure, nosaltres quan vam fundar vam decidir que seria gratuït. Hi ha hagut alguns moments de crisis, perquè hi ha hagut crisis, perquè hem agafat, déu-n'hi-do, les últimes crisis. Primer hi va haver la crisi maldita del totxo, però que també ens va repercutir.
El 2008,
després, bueno,
clar.
Sí, sí, i després, és clar, també hi ha hagut una crisi també social, amb el sentit de que, i des del punt de vista també dels dirigents, que canvien sovint, o sigui, et canvien els consellers, et canvien els alcaldes, ja parlo de les poblacions en general, no? I tot això moltes vegades també porta canvis i trastorns que poden anar per bé o a pitjor. I després l'última crisi sanitària, que no cal que en parlem perquè tothom la coneix, no? Aquesta crisi ens ha fet molt mal des del punt de vista econòmic, no cal dir-ho. A més, van tenir que tancar els despatxos. No es va deixar d'atendre la gent, aprofito per dir-ho ja que en parlem, perquè se'ls atenia per telèfon. I els que podien, doncs, online, vull dir que...
Diverses coses. Sí. En quantes poblacions de Catalunya estan instaurats ara mateix, Oncolliga?
Sí. A veure, Oncolliga és Oncolliga de la província de Barcelona.
Mm? Molt bé.
Jo sóc la presidenta. Llavors hi ha altres Oncolligues, bueno, les altres, però ens diem igual a Girona i a Lleida. Hi ha una... Hi ha també, però són NIFs diferents i som entitats diferents. Estem també unides i ens parlem molt i tenim molta comunicació. I després a Tarragona, que se'n diu Lliga, la Lliga contra el Càncer.
I llavors els diners d'on surten? Perquè aquestes professionals bé que han de cobrar per fer la feina.
No, i... A més han de ser professionals, no poden ser voluntàries.
No,
eh?
Això està molt bé que ho digui, perquè no n'hi ha prou amb bona voluntat per fer-ho bé.
No. A mi si em ve una psicòloga i em diu que vol fer voluntariat, tindrà que fer una altra cosa, que doni suport a les nostres psicòlogues, però per atendre, nosaltres pensem que tenen que ser professionals, i per tant els professionals han de cobrar, lògicament, no?
Qui ho paga, deia? D'on surten els diners?
Bueno, nosaltres tenim una part important de subvencions de les administracions, no? Generalitat i ajuntaments. En els ajuntaments on tenim delegació, perquè, bueno, no t'he contestat bé la pregunta que quan m'has dit a quins pobles estaven, ara...
M'ha dit a Barcelona, Girona...
Sí, això són,
Lleida,
sí, llavors
les
nosaltres som, jo parlo com sóc la presidenta de Barcelona, diguéssim,
sí.
No? Llavors estem a Terrassa, Sabadell, Matadepera, Sant Cugat, no em voldria descuidar, bueno,
aneu a la pàgina web, zip, i allà ho veiem, i ja està.
Sí, sí.
I d'on surten els diners?
Sí.
De les administracions públiques?
Les administracions públiques, en aquest moment, des de la Generalitat, del Departament de Salut i del Departament de Drets Socials, no? Perquè doncs, ens donen quantitats que ens permeten, bueno, una bona part. Després, de donacions. Hi ha persones, doncs...
Sí, ara algú dels nostres oients diu que
sí.
Jo vull enviar-los uns dinerons i se'n va a la web i ho podrà fer-ho,
sí,
eh?
Sí, sí, des de la web hi ha allà un parell o tres d'adreces de bancs on es pot ingressar directament i si es volen fer socis, doncs també a la web està tot especificat. I després donacions que rebem de vegades i després empreses, que és el que tinc que dir. Que hi ha empreses, doncs, que ja són fixes, com aquell qui diu, i que ja comptem que cada any tindrem aquells ingressos.
I encara acabo. Professionals, hem dit, psicòlegs, psicòlogues no especialitzades en donar suport a persones que tinguin càncer o altres professionals, no sé, treballadors socials.
Sí.
Podrien treballar també amb alguna formació específica i poder donar suport a un col·lega? Diu, calla, diu que jo faig de psicòloga, tinc la meva consulta privada, però doncs vull dedicar els dijous a la tarda a venir aquí a treballar-hi. Què han de fer?
Sí, per exemple, fos una... ja dic que per atendre directament els malalts, la nostra norma és que siguin professionals. Ara, si hi hagués una psicòloga voluntària, doncs no sé, podria donar xerrades, podria fer formació, podria fer moltes coses, no?
Perquè entre la llicenciatura i l'especialitat de psicooncologia, aquí que hi ha una formació entremig.
Sí, molt específica. I després hi ha alguna que és doctora en psicologia, no? Llavors és un altre grau. Però ara, bueno, que si són doctores, molt bé, però que si no, doncs
les llicenciades ja fem tenint el grau, ja ho tenim.
Sí,
eh?
Sí, ho poden...
I per què és el projecte de la... Em costa, tutejar-te de la teva vida, Assumpció. Per què?
Bueno, dic ara que és el projecte de la meva vida perquè fa 20 anys, doncs, quan ho vam crear, doncs, em va fer molta il·lusió. Jo no vaig ser la gerent, vaig buscar una gerent perquè jo volia dedicar-me a l'expansió i així ens vaig aconseguir, doncs, totes aquestes poblacions que tenim una representació. I després hi va haver els últims 2 o 3 anys perquè vaig estar a Oncolliga fins l'any 2010. I aleshores, doncs, després al final, els 2 o 3 últims anys, vaig ser la gerent, però bueno, és igual tenir un càrrec que un altre. I després, el 2010, vaig deixar un colliga, amb molta pena, però em vaig anar a fer un altre servei també per les persones.
A fer de síndica a la ciutat de Barcelona.
Exacte.
I ja hi anirem, ara aquí a Barcelona, i anirem d'aquí a un instant. Però, és clar, 80 anys. Mira quina empenta que té, aquesta veu que té de criatura.
Bueno, tampoc tant.
Però... Sí, sí, que ho és. Sí, ja de les veus. Això que ha d'anar de... fins l'últim dia.
Bé, sí. Mira, l'altre dia em vaig trobar un excompany de feina i em va dir, què tal, com estàs? Diu, ara em jubilo. Dic, quants anys tens? Diu, mira, em faig 65. Bueno, que és l'edat lògica i normal de les persones normals, no?
I llavors diu,
ell sap la meva... perquè segur que diu que em segueix, la meva trajectòria. Diu, i tu quan te penses jubilar? Dic, mai. El dia que no pugui físicament, bueno, evidentment que estic jubilada en quant a feina professional, vull dir, no, feina professional, pues sí, vull dir, estic jubilada, lògicament.
De la pensió, això mateix. És una cosa,
sí, això...
i l'altra és anar a treballar.
Exactament. I diu, així què penses fer? Dic, no, seguiré. Diu, oh, però tens una fita? Dic, no, mentre tingui salut, lògicament, i mentre pugui, el dia que no pugui, ja m'ho diran els altres si jo no hi toco.
Llavors,
si
és per estar així de bé, diríem, a banda de cantar l'Asca i dinarama, a qui li importa, què més fem? Assumpció, què més fem?
Bé, en realitat dedico moltes hores a la feina, perquè també sóc presidenta de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer.
Clar.
Que això també em porta unes hores de feina, lògicament. Després estic a la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector Social, que en sóc cofundadora, per cert.
Sí.
La vam fundar també. Aquell 2002 i 2003 no vam parar de fer coses.
Vinga, funda per aquí, funda per allà.
Tot segueix.
Tot va anant, eh?
O sigui que va anar bé, i per tant doncs estic a la taula, tot això naturalment doncs també porta feina, i bé, la veritat és que de dilluns a divendres em dedico absolutament doncs, això, a fer gestions, i sobretot la part de buscar recursos, que això és el que una presidenta d'una fundació té que fer, no? Buscar recursos.
I això va bé, això? Com es fa? Es truca,
bueno,
i és...
Costa una mica, però bueno, ho intentem, això és el que intento fer.
Avui parlem amb la presidenta d'Oncolliga, amb la Maria Assumpció Vilà.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ai, que ens agrada, eh? Mira. Que ja s'ho té, això, és una injecció.
Mare meva, si no m'ho facis cantar,
A veure, la Cavaller jo crec que ens guanya.
Una mica.
Però Mercury també. Sí. Ens has triat aquest Barcelona amb en Mercury i la Cavaller. Nosaltres, esclar, ens venen tantes imatges dels Jocs Olímpics de Barcelona, tu també, no?
Sí, home, t'ho diràs, ho vaig viure, bueno, molt a prop i amb molta emoció, no? I aleshores, bé, aquesta cançó, bueno, va ser molt maca, primer perquè, bueno, m'és igual anomenar primer l'un que l'altre, però, bueno, la Cavaller, doncs, era una persona que es va implicar molt, i això va estar molt bé, i després el Freddie Mercury, no cal dir-ho, no? A més, jo sabia una mica la seva història, sé que havia patit molt i que estava patint molt per la seva condició sexual, i llavors doncs, bueno, li tenia molta simpatia, molt d'apreci, a més tenia una veu fantàstica, i vaig pensar pues, que, bueno, que també se'ls tenia que jugar.
Com aquell que no vol la cosa, la Maria Assumpció Vilà s'ha referit a l'orientació sexual i a aquell moment, diríem, la dificultat, no? L'estigma que vivien les persones que tenien sida. És clar, i tu dius, bueno, escolta, que aquí la Vilà fas números, dius, ara té 80 anys, ja en tenia 60 no sé quants, no? Diríem, per tant, perdona, però ets una moderna.
Bueno, crec que...
Molt normal, moderna,
però, Bueno, diem-li això... Però, a veure, és un col·lectiu, a més jo vaig conèixer persones, doncs, quan el tema de la sida, precisament, que van morir morir i que van patir molt. La malaltia era molt trista i molt dura, però després, esclar, la condició del gènere era espantós, i a mi això pues, sempre ja també em va cridar molt l'atenció, i bueno, vaig anar a veure entitats que estaven, doncs, que els ajudaven i que els tractaven, i no m'hi vaig dedicar perquè ja estava fent altres coses, però sí que els vaig ajudar i anava a totes les manifestacions i a tot arreu on podia...
On podies empènyer. Llavors vol dir que més enllà de, diríem, els marcs mentals socials, per dir-ho així, no? No sé, que hi havia a cada època... És com si tu veiessis la persona, sí, més enllà de la valorització social, no? De, sí, els estigmes, dels tabús, del que suposadament està bé o està malament. I això d'on ve aquesta mirada tan lliure?
Sí, no ho sé, passava de tot això, passava del que deien. Jo pensava, doncs, que bé, sempre amb bona intenció i no sé, i també amb el sentiment de poder ajudar, perquè una mica estava lligat amb el mateix, no? De dir, home, aquestes persones estan patint, i per què estan patint? No hi ha dret que pateixin, és injust. I aleshores, doncs, bueno, m'implicava.
Doncs, com dèiem, el 2010 la van proposar per ser síndica de greuges de Barcelona. Uh-huh. Ens cal tenir una síndica de greuges de Barcelona quan tenim un síndic o una síndica de greuges de Catalunya? Per què la de Barcelona o sí, el de Barcelona?
Sí, esclar, a veure, la sindicatura de Catalunya pot supervisar Generalitat i tots els ajuntaments, tots de tot Catalunya, no? Aleshores, doncs, hi ha alguns ajuntaments, com el de Barcelona, i n'hi ha uns 35 o 40 més que també tenen el síndic de l'Ajuntament. Clar, naturalment que la Sindicatura de Catalunya pot supervisar qualsevol tema de l'Ajuntament de Barcelona, però bueno, està bé de que Barcelona, una ciutat tan gran i numèricament parlant també, doncs que tingui una sindicatura especial i específica, perquè hi ha molts problemes i sempre, doncs, es poden tractar d'una altra manera des de la proximitat, sobretot des de la proximitat.
Clar, la Sindicatura de Greuges de Barcelona té les persones que pensen que l'Ajuntament no està treballant prou bé, no?
Exacte.
I què vas resoldre?
Sí, bueno, teníem moltes queixes cada any, perquè, de fet, la sindicatura és segona instància, vol dir que una persona, si té un problema amb l'Ajuntament, que sé jo, ara se m'ocorreix, si rellisca o tropeça amb un arbre o amb una rajola...
I es fa mal, que el terra estava mal fet, bueno, a la vorera, doncs pot anar a l'Ajuntament.
Pot anar a l'Ajuntament i reclamar. Si l'Ajuntament no li fa cas, llavors pot anar a la sindicatura, perquè és segona instància, diguéssim, no? I llavors, doncs, quan se rep la síndic, o el síndic, en aquest cas, que actualment és un síndic, doncs aleshores fa un estudi, demana a l'Ajuntament a veure què va passar en aquest cas, demana l'expedient i llavors fa una valoració a veure si és que l'Ajuntament s'hi ha dormit i no ha complert amb la queixa aquella, com és que no li ha contestat amb aquella persona, i llavors, doncs, es fa una valoració, es dona la raó amb un o amb l'altre i se li diu a la persona que t'ha portat la queixa, dir, escolti'm, vostè, amb això no dic per allò de la rajola, amb altres coses, no? Dic, vostè no tenia raó perquè no va complir, per exemple, amb multes de trànsit. Havíem rebut de vegades inclús fotos que deien que aquell dia, o sigui, la Guàrdia Urbana ens ensenyava la foto amb el cotxe d'un dia assenyalat, perquè això queda marcat amb la fotografia, i aquell senyor o senyora ens deia que aquell dia no era Barcelona, que podia ser que s'hagués confós, no? Però vull dir que, bueno, jo crec que està molt bé que una ciutat com Barcelona tingui una sindicatura pròpia.
Amb Jordi Hereu, amb Xavier Trias i amb Ada, sí, Colau, ha treballat en aquests mandats. Què és el que dius, això ho vaig poder resoldre, i que n'estiguis,
sí,
orgullosa.
Sí. Bé, no sé, és clar, serien, bueno, detalls de persones individualment, moltes, no, persones que es queixaven de sorolls d'un veí, d'una veïna, tot això, doncs sí, després, no sé, ara, clar, se'm fa difícil recordar, però ara, per exemple, recordo de que el telèfon d'informació de l'Ajuntament, quan tocaves per informació, tenies que era, pagaves.
Era de pagament.
Sí, sí, i vam aconseguir que no...
Deixés de ser, sí, de pagament al, sí, 010, sí, sí, que sí, a més, sí, a més era de pagament i car.
Sí, era car, era car, era sobre... més car que una trucada normal.
I a sobre et col·locaven totes aquelles gravacions abans, que mentrestant ja pagaves.
Exactament.
Si això és mèrit de...
Sí, sí, va ser mentre jo era síndica, sí. Bueno, i moltes coses, no sé, per exemple, amb el tema de les parades dels autobusos, que moltes vegades, doncs, hi havia... canviaven la direcció d'un carrer, llavors posaven la parada molt més lluny del que estava, i, bueno, coses d'aquestes que, la veritat, ens que ens feien cas. Jo he de dir que les coses que demanàvem, no demanàvem mai coses que fossin impossibles, no? I aleshores, doncs, jo estic majoritàriament contenta del cas que ens feia. deien.
A l'esperança de vida de les persones ens pesa més el nostre codi postal on vivim que el nostre codi genètic. Uh-huh. És a dir, finalment, la salut i l'esperança de vida té molt a veure amb la cultura, però sobretot amb aspectes socials.
Sí, sí.
Què heu pogut... Perquè sempre dius, no?, la vivenda, el sensellarisme...
Sí, sí, tant.
Però nosaltres continuem veient gent pel carrer que dorm com pot a sota de no sé on.
Sí, sí.
Això de les vivendes socials, diu, bé, sí, molt bé, però continua sent un problema enorme que tu dius, però qui l'està resolent? La sensació, i les xifres ens diuen que això no resol.
No resol del tot, però es fa feina, eh? Es fa feina, eh? Es va fent...
Ja... Quan 1.400 persones que dormen al carrer cada dia...
L'últim recompte és aquest.
Però això ens hauria de caure la cara de vergonya, com a ciutat.
A mi em passava, ja em passa, em cau la cara de vergonya, però és molt difícil solucionar-ho. Hi ha diferents problemes. Amb aquest nombre, que és real, perquè la Fundació Arrels, que va organitzar-ho junt amb l'Ajuntament, els últims números són aquests. Això és veritat, és així, eh? Pensa que hi ha molts que venen d'altres ajuntaments.
Canvien de ciutat.
Aneu a Barcelona, que allà més o menys tenen més recursos.
Allà podreu dormir en algun lloc, o us podrem donar menjar, i que molts tenen problemes de salut mental.
Sí, molts. Molts tenen problemes de salut mental perquè són les condicions de vida en la que estan. Suposant que quan van començar el carrer estiguessin més o menys bé, allà s'acaben d'espallar, perquè és impossible una situació d'aquestes. I no solament això, sinó que també hi ha moltes persones estrangeres, o que venen d'altres poblacions de la península, perquè, clar, es pensen que aquí a Barcelona els hi resoldran. A veure, aquestes persones tenen bastant resolt on anar a menjar, perquè hi ha menjadors que sí que és veritat que hi poden anar, i això estan atesos. Però és molt difícil. I, a més, la incongruència és que està prohibit dormir al carrer. O sigui, està prohibit dormir al carrer, i en canvi aquestes persones hi dormen. I estan per tot Barcelona, eh?
Perquè... Ara estava pensant en algunes vegades que hi hem pogut parlar. Recordo fins i tot quan em deien, jo bec vi al vespre perquè tinc por que em facin mal, que em vinguin i que em peguin.
Sí.
Però al final les addiccions també hi són, eh?
Sí,
i acaba sent que és primer un problema de salut mental, o l'addicció ve perquè no podien suportar el malestar.
Exacte.
Però és com si ens hi haguéssim acostumant, senyora Vilà.
No, això està clar, però no ens hi hem acostumat i no ens hi tenim que acostumar, no? I la veritat és que hi ha un parell o tres entitats a Barcelona que s'han...
Com a Reus, que ja l'has esmentada.
Sí, se n'estan ocupant moltíssim. I el pitjor és la dona que està al carrer, perquè en els darrers anys hi han dones, i bastantes dones. Aquestes dones, sembla mentida, que quasi em fa vergonya dir-ho, les violen, eh? Hi ha casos de violacions de dones que dormen al carrer, que ja és el colmo, perquè estaria, naturalment, en contra de qualsevol violació, però ja que violin amb una dona que dorm al carrer per ser dona, ja els hi val,
I
també.
I tot això queda impune?
No, ja s'estan fent coses i també hi ha aquestes entitats, també és veritat que fan per manera de voler-los treure del carrer i portar-los en diferents llocs que hi ha, perquè moltes vegades no hi volen anar, perquè en aquests llocs els atenen, esclar, molt controlats. Hi ha alguns que, com es pot veure, que tenen un gos, tenen algun animal amb ells, i llavors, esclar, aquests llocs, ara es veu que hi ha un... que no, ara no sé quin és exactament, que sí que els deixen tenir l'animal de companyia. Però, esclar, allà estan obligats a complir uns horaris, es lleven en una hora determinada, dinen en una hora, sopen en una hora, i aquestes persones estan ja, moltes d'elles, amb tant límit que no poden complir-ho, i llavors doncs, també tenen problemes inclús per estar en una residència.
Però de la manera que ho planteges és com estan de desorganitzades, de desbordades també emocionalment.
Sí.
Parlem avui amb la Maria Assumpció Vilà, amb la presidenta d'Oncolliga al Divan.
És Mahón, una ciudad hermosa y galante.
A veure...
Tiene cut, podido que esté una...
És que el canto...
Hay comercios, hay comercios de gran importancia. Una buena primera instancia.
És Mahón.
Y una buena electricidad.
Que és l'himne de Mahón.
Sí.
El consorcio, aquesta gent són els que canten.
Sí.
Quan va ser que vas descobrir Menorca?
Fa 50 anys.
Compte tu, eh? Que va ser qui que t'ho va descobrir?
Bé, jo, la parella que tenia, doncs vam dir, bueno, tenim que viatjar una mica, va, anem a les illes. Primer vam anar a Mallorca, després a Eivissa, i al final vam anar a Menorca, ens va quedar tant que allà ens vam quedar.
I a l'Evaristo, el pare, què havia fet amb
el meu pare?
Què?
Oh, mira, com ho saps, eh?
Oi,
el meu pare...
Espera't, el guió Blai Mercè, el so i muntatge Josep Lluís Santissó, Albert Castellví, que ho organitza tot i coordina.
Saben tot, ho saben,
ho saben tot, és una cosa, no sé si... Són perillosos, des del punt de vista informatiu.
Sí, sí, sí.
O sigui, aquí teníem el pare, l'Evaristo, que
sí,
què?
El meu pare va fer el servei militar a Menorca. I aleshores, esclar, de petits, i sempre ens en parlava. I no, però, o sigui, un germà meu sí que de molt jove ja hi va anar. Era boy scout i va anar a fer un campament allà i tal. Però jo no havia tingut ocasió. Però llavors ja, doncs, amb la meva parella sí que tots ens feia il·lusió. Vam anar a Menorca, ens va agradar i allà ens vam quedar. Bueno, ens vam quedar anant de vacances.
Anant i venint, eh?
Anant i venint, sí.
Perquè, en realitat, vas néixer a Barcelona.
Sí, sí, sóc de Barcelona.
De Barcelona.
Carrer Mallorca.
Del carrer Mallorca, però no vius ara al barri de la Sagrada Família, o
no?
Si
ara no, visc al Clot.
Al Clot. I què tal això de viure al Clot?
Bé, el poc que sóc, sí, bé. Diguéssim, els matins està tot en ordre i al vespre quan torno també.
També, està continua estant arreglat.
Està arreglat, està arreglat, sí, sí.
I la resta del dia estem treballant.
Sí, estem esclar,
per ahí.
Esclar,
sí, esclar, esclar, ja ho entenc, ja, ja ho entenc.
Jo tenia una caseta vora el mar. Jo tenia jardí florit i un cel de pau. Jo tenia una xerca i una xerxa a la platja i una dolça matinada al despertar.
La balada d'en Lucas, de l'Ortega Monasterio, aquesta habanera. El pare que va anar a Cuba, oi?
Sí, sí, el meu pare, als 9 anys, el van portar cap a Cuba,
sí?
Uns tios d'ell, yeah. I bueno, no sé si el van portar a fer fortuna, de moment, fortuna no en va fer, però cultura sí, perquè primer va estar al col·legi de Cuba i quan va tenir, no sé ben bé quina edat, però 12 anys o així, el van portar a un col·legi dels Estats Units, amb uns altres cosins que hi havia allà, que eren d'allà, i aleshores doncs, va estar en aquest col·legi, que per cert era un col·legi militar, i quan va anar a fer el servei sabia més d'instrucció que els que ensenyaven i el van posar a les oficines perquè no destorbés.
Jugador de bàsquet del Barça.
Sí.
Compte, sí, sí. Tu, internacional i tot.
Sí, 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 va jugar, sí, sí, va jugar com a internacional amb una olimpiada de treballadors que van fer amb Eres.
I quan van anar a jugar aquesta final i quan van tornar a París es va quedar.
Es va quedar a París, sí.
Fins que es va acabar la Guerra Civil.
Sí, sí,
no
sí.
Em sembla una casualitat, eh?
No.
Com
no.
Era d'ideologia? Què pensava el pare?
Bueno, jo crec que... Bueno, no era ni de cap partit. No, jo crec que massa ideologia, no sé si tenia, però bueno, era una persona que, esclar, que no volia... Era molt culta pel temps que vivien, era molt culta, perquè a aquella edat ja sabia francès, anglès, castellà, lògicament, però vull dir que, bueno, a veure, no li hagués agradat estar aquí a la guerra per lluitar contra ningú, jo crec, no? I aleshores la seva ideologia, pues, bueno, tampoc sabria dir... Home, no era de dretes, era tendència d'esquerres.
I es parlava de política a casa?
Molt poc, eh? Molt poc. Sí, es feien comentaris i sí, sí.
I a quin col·legi vas anar, Maria Assumpció?
Pues vaig anar a les Dominiques, que estava just al costat de casa del carrer Mallorca, encara existeix, i estan allà, sí, sí, només tenien que traspassar el carrer, per tant jo era molt petita, que ja anava sola pel carrer, perquè ja estàvem al costat.
Un bon record de les monges?
Molt bon record, tinc. I tot i que la meva religió era la que era, però vull dir que molt bon record, em van tractar sempre molt bé, i llavors quan vaig fer ingrés i primer de batxillerat havien obert un col·legi a Vallirana, les mateixes monges, i em van portar, fent un esforç econòmic per part dels meus pares, em van portar allà al col·legi interna perquè respirés aires purs i perquè també aprengués a desenvolupar-me a mi mateixa, i el meu pare ens venia a entrenar a baloncesto un dia a la setmana.
Que bo. I la mare?
La meva mare, bueno, va estar molt a casa, perquè, esclar, després, quan nosaltres, els dos grans, i ara amb grandets, va tenir els altres dos fills, la mare, doncs, era a casa dirigint el cotarro.
Però era dirigint, eh? Ha dit sí. Dirigint,
ui,
eh?
Ui.
Ara ho veig d'on ve això, sí. Era una líder, la mare?
Sí, ho era.
Venia de pagès,
però als 18 anys, la mama era de l'any 18.
del segle passat, sí, eh? De sí, les sí, cabanyes del...
Dels cabanyes del Penedès, sí, està al costat mateix. I llavors, bueno, els seus pares tenien terres i tal, i quan tenien 18 anys la van enviar aquí a Barcelona. Tenien un tio carnal que era metge, cosa ja rara també en aquella època, no? Vull dir que tampoc hi havia tants metges. I un home de poble, que és raro que fos metge aquí a Barcelona. I mira, van enviar, ella feia d'infermera, sense... Bueno, ja porta d'infermera, vull dir que devia obrir la porta i devia netejar les coses.
D'ajudant, d'auxiliar,
sí, exacte.
I quins valors et van transmetre els pares?
Bueno, jo crec que el que deia, que bueno, primer que ens van criar en un ambient pues, això de felicitat, no? De vida, i sempre només tinc bons records i sempre ens ensenyaven, jo crec que això, pues, una mica el d'ajudar la gent ja ens ho deien, no? Vull dir que esclar, i que bueno, teniu que aprofitar la joventut que, i divertir-se, perquè això els hi agradava. Jo, les meves amigues sempre van ser més grans perquè les de la meva edat no les deixaven sortir, a mi em deixaven sortir. I a més, amb el meu germà, que és un home, esclar, bueno, vull dir...
Que va sí, però meu, està tot... marcant l'educació tan diferent, sí, que hi havia, sí, amb les nois i amb les noies, eh?
Sí, 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 però llavors, o sigui, jo, el meu germà, que era més petit que jo, sí, de tota manera, quan, bueno, Déu's en guard que ell fes una cosa i que a mi no me deixessin fer. Vull dir que per això que em van criar una mica, ens van criar iguals. Iguals completament.
És amb valors igualitaris,
sí, 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 sí,
veig amb un esperit més lliure,
obert,
demòcrata,
sí, sí,
no? I amb una manera de fer-se, no? Créixer com personalment.
Sí, 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 molt, molt. No ens van protegir, bueno, ajudar, sí, però vull dir, protegint-nos, no, eh? Vull dir que, escolta'm, ens donaven la clau i el duro i espavileu-se.
Iau, a ballar.
Sí, el divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
A veure, Assumpció, amb qui ballem el Danubi Blau?
Sí, ui, no sé, em faria difícil perquè vaig ballar amb diferents persones, lògicament.
Ah, no, ja ara alguna que recordem.
Lògicament, no, home, sí, sí, me'n recordo bastant.
Com ara, de quina? De quina?
Bueno, què dic, no? Sí, esclar, perquè, bueno, això
no sé,
també t'ho dic,
que
totes les meves, bueno, parelles o amics i amigues, encara, però amics, tots ja s'han mort, perquè, esclar, aquesta edat l'home no viu tant com la dona. Per tant, doncs, mira, Albert, Joan... i Josep, que és amb el que em vaig quedar més anys.
I ara somriu. Molts anys.
El Josep vaig viure 36 anys.
I ja me n'has parlat abans i contenta, eh?
Sí, molt, molt, molt.
Molt.
Molt, molt feliç.
Molt feliç.
Molt. Em va saber entendre que ja era difícil, perquè, és clar, de vegades s'enfadava perquè arribava molt tard a casa, perquè venia de treballar i tot plegat, però bueno, ho va entendre, perquè, esclar, això malament.
A què es dedicava en Josep?
Ell era assentador del mercat, primer del mercat aquí del Born i després de Mercabarna. Per tant, treballava les nits.
36 anys junts.
Sí.
36 anys junts. I va morir de càncer?
Sí. Però no tenia res a veure amb la meva feina, perquè jo ja estava abans. Sí, va morir d'una malaltia molt rara, la sang.
Clar, hauria de ser com una cosa molt estranya, no? Estar ajudant per poder, no sé si també, aconseguir, no? Recuperar la salut. Penso en la idea de la salut més que en la de la malaltia. I que finalment a casa el marit també tingui,
sí,
càncer,
sí,
no?
Sí, sí, però això no em va canviar tampoc la meva manera d'actuar, bueno, vull dir, no, bueno, va, sí, a més, com que va ser molt raro i va patir molt poc i va estar una temporada molt bé, li van fer un tractament, va estar la mar de bé, van poder anar de vacances i tot, i després finalment doncs no va aguantar-ho.
Som-hi, que avui parlem amb la Maria Assumpció Vilà. Això deuria ser banda del vals quan estaven, sí, sí, com una, sí, mica, sí, més empantats, no?
Exacte.
Sí? Mira, sí, clar, sí. Això de Los Bravos, això és brutal, eh? El sí, Black, sí, is Black, sí, de Los Bravos. Mira. I què li fa recordar això? Jo la veig aquí bellugant, eh?
Sí,
la cadira,
clar,
tot això,
no? Sí.
Clar, ja,
no, m'agrada molt ballar, eh? Bueno,
sí,
que m'agrada, però no tinc tantes ocasions. Però vull dir que sí, a mi m'agrada molt ballar, m'ha agradat molt.
O sigui,
el
que twist, si tenim
un rock and roll, tot això.
Tot això bé,
molt,
si sí, tenim, sí, un voluntari per ballar, ara aquí, bueno, amb l'Assumpció, sí, Vilà, sí, ja, sí, els posarem en contacte.
Exacte, exacte.
Perquè ara fa dies que no balla i fa molta feina. Hem de moure l'esquelet. Som-hi!
Siempre me traiciona la razón y me domina.
A veure,
Vilà. Canto tan fatal, tu, escolta'm.
No pensava mai posar el cesto, jo.
Sempre me voy a enamorar de qui en de mi no se s'enamora. Y es por eso que mi amor...
Sí, ara.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Però quan ha estat a Milà que has dit ya no puedo más, sempre és el mateix, sempre es repeteix.
Bueno, això potser ho deia quan feia molt de rato que ballava, que encara que fos jo també em cansava.
Però la vida no, això. A veure, el sexe. Això de l'amor i l'alma herida, ho entens, això, tu? Sí, sí.
Bueno, suposo que poden haver persones que hagin patit molt en aquest sentit. Jo, o sigui, que l'amor, si et va malament, et deu ferir molt.
Mm.
Això no m'ha passat.
I se sap què s'ha de tenir en compte per triar parella? Tu què trobes, què diries?
Ai, no sé, ara em sembla que té que ser difícil, no ara, en aquest moment, vull dir, ara penso, ostres, sembla que tingui que ser difícil, però no. Jo crec que la mateixa vida i el dia a dia t'hi porta, no? Perquè, esclar, coneixes a gent, bueno, en el meu cas, jo coneixia nois i tal, i, bueno, ja veia, n'hi havia que, bueno, millor m'agradava molt anar a prendre un cafè amb ells, o anar a ballar i tal, i després aquí s'acabava, ja es veia, no?
Ja es veia.
A mi em vaig trobar un que vaig dir, aquest no se m'escapa.
Aquest no se m'escapa.
Aquest no se m'escapa.
Ah, llavors...
I no se'n va escapar.
No se't va escapar. No. Es va declarar ell, diríem, per delegació, o com va anar?
No, va ser ell, va ser ell.
Ui,
va
caram, ser, que va ser espavilat.
Tenia moltes taules.
En sabia, eh?
Home, bastant.
De declarar-se, vull
sí,
dir.
Sí.
I de tot.
D'això, sí. Sí, de tot.
Home, millor posats a fer, més mal que en sàpiguen.
No? Em portava amb cotxe, em portava als restaurants i anàvem a tot arreu.
I ens ha triat també algunes pel·lícules a l'Assumpció en Vilà.
Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Si vous avez deux minutes, le duc...
Deliciós, David Besnard. Sí. Què és aquesta pel·li?
Aquesta pel·li és curiosa perquè, és clar, barreja molt... També hi ha un punt sentimental, diguéssim,
sí.
I sobretot de, doncs, no sé, del tema de menjar, diguéssim.
Com a
no?
Plaer.
Com a plaer. I és que menjar realment... És un plaer,
ja.
Per les persones que ens agrada, perquè, esclar, després
ja...
Ens persones...
agrada, eh?
Sí, a mi m'agrada molt menjar bé, i menjar bé no vol dir menjar llagosta ni res d'això, eh? Vol dir una bona patata bullida, uns bons cigrons, una bona amanida, vull dir, clar, perquè... No.
Els ocellets a la Ronda de Sant Pau, hi ha una placa amb el nom de l'Assumpció.
Sí.
Maria Assumpció Vilà, què és això? Què ha passat aquí?
Això és massa, això és massa. És que, bueno, jo aquest restaurant el conec, ara fa, aquest any farà 40 anys que el van inaugurar, però ja eren de Can Lluís, que era un lloc molt típic de Barcelona, dic que era perquè ara fa, quan la pandèmia van tancar ja, i era molt típic, allà hi havia tota la faràndula, hi havia tota la, vull dir, molta gent de, doncs això, del teatre i del cinema, i era molt divertit anar allà als vespres, te'ls trobaves i, bueno, era divertit, no? I aleshores, doncs, un dels fills, ara fa 40 anys, on van muntar els ocellets, que els ocellets era un bar que jo hi havia anat, aquestes casualitats de la vida, perquè tenia el dentista allà a prop, de quan això, tot això, quan era jove, esclar. I era un bar que es deia Los Pajaritos, i llavors el Xavi va agafar el restaurant i li va posar els ocellets, i ja està, i ja, doncs, llavors ja amb la meva parella vam anar molt, i després va donar la casualitat que vaig treballar, ells estan al 55, jo estava al 45, a la sindicatura, i vaig dir, home, però això serà fantàstic. I clar, feien un menú...
Sí, és una manera de veure cada cosa positiva de la vida,
sí, sí.
I... fer-la gran.
Exacte.
I disfrutar-la.
Sí. I ara fa dos o tres anys, perquè sempre m'agradava sentar-me al mateix lloc, jo no deia res, però bueno, ells saben que m'agrada aquell lloc, i aleshores al final, ara fa dos anys, l'any passat potser no me'n recordo ara, em van regalar una placa dient que sóc la presidenta d'aquella taula, perquè se'n reien de que havia sigut presidenta de tants llocs, diu, pues ets la presidenta de la taula. I allà
ens agrada el peix al forn.
Sí, molt.
Sí. Nosaltres també, vull dir que acceptarem tot l'equip, no farem extensiva la invitació a tots els oients, no pateixis.
No, tots els oients no, però vosaltres quan vulgueu.
Ens faràs un peix al forn.
Hombre, mare meva, i seieu a la meva taula en un lloc preferent.
Això serà estupendo. Un honor, això serà un honor.
I tant.
Projecte que tens ara, endavant. Què vols fer? Què vols aconseguir?
Sí.
Maria Assumpció.
Bé, doncs voldria en aquests darrers anys que tinc encara, que pugui tenir vitalitat i tal, doncs la veritat, deixar Oncolliga en un bon estat, sobretot en un bon estat econòmic, és del que m'estic ocupant, no? I tenim unes grans professionals, i aleshores doncs m'agradaria que la pandèmia, que ens ha deixat una rèmora i un fatal, fatal, perquè, esclar, totes aquestes delegacions que tenim pels pobles fan activitats per recollir diners. I, esclar, en 2 anys que van ser 0, i això són molts diners, no? Però, bueno, hem continuat igual, les administracions ens segueixen donant suport, que és molt important, perquè a vegades això no ho pensem, però que una administració segueixi donant-te suport és important perquè vol dir que estan contents, perquè, escolta'm, si no, aviat et tatxen i et treuen, eh? Vull dir que això és un honor, també.
I si voleu donar suport on necessiteu anar-hi, us recomanem que sabem de què parlem. On colliga?
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Maria Assumpció Vilà, de debò, moltes gràcies per haver vingut, però sobretot moltes gràcies per aquesta empenta. Sempre diem que necessitem persones referents, persones que liderin amb el cap i des del cor, que creguin en les persones, que tirin endavant projectes, que pensin que s'ho val viure justament per treballar per elles. Gràcies, gràcies, gràcies.
A vosaltres, que també feu una gran feina. Segur.
Gràcies, de debò. Maria Assumpció, i acabo.
Sí.
Imagina't d'aquí 150 anys que el divan continuarà, eh? Oh, això segur. Tant,
vosaltres a rai.
Sí, això. Amb una frase i mitja per a algú que ho llegeixi d'aquí 150 anys, com t'agradaria definir-te?
Definir-me?
Sí.
Això és molt difícil.
Oh, però és que és l'última.
És l'última. Sí, sí, m'agradaria que em definissin, que em recordessin com una persona que els he volgut ajudar, però que sóc molt alegre i que les desavenències que hi ha a la vida s'han de saber orientar i aprofitar tot el bo que tenim, que segur que és molt.
I tant que sí. Gràcies! I que per molts anys, 80 de res ara, eh? 80, oh, quin peix al forn, un colliga. Les persones primer. Gràcies, de debò. Ho dèiem abans, Josep Lluís Santiso, Albert Castellví, la Montse R, que ara està en colliga, però és companya nostra, és companya de tothom. Blai Mercè ha vingut aquí per aprendre. Sílvia Coppolo, encantada de la vida.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Let the songs begin. Celebrations.